13. Esports de fons.
Benvinguts al programa dels Esports de Fons 13. En plena alarma, dona de calor, això no s'atura, i prepareu-vos perquè aquest juliol hi haurà molt i molt 13. 13, el programa on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, nutrició, materials, psicologia, amb tot un equip d'apassionats d'aquest món. 13 és una producció de Ràdio Sabadell que pots escoltar també a la teva ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de ràdios locals de Catalunya. Avui a 13 l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, el Robert Mayoral, amb Toni González i Sof a l'equip tècnic. I avui amb una becària luxe, la Núria Mayoral. Soc l'Eix Muñó i us convido els propers 30 minuts a que ens acompanyeu per repassar l'actualitat dels Esports de Fons i encomanar-vos-en la nostra passió.
Tretze, esports de fons.
Avui, a 13, repassarem l'actualitat en forma de titulars. Atletisme, parlarem del míting de Huelva. Triatló, el debut d'Alistair Brownlee a l'Ironman de Cork. Parlarem del Campionat d'Europa 70.3 de mitja distància i parlarem del Campionat d'Espanya de relleus mixtes i per clubs. De ciclisme parlarem del Tour de Suïssa i de tot una clàssica de les marxes cicloturistes, la Quebrantahuesos. Tot això avui a 13, sota l'atenta mirada de la nostra becària Núria. Comencem!
Entrenament, psicologia, competició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Atletisme, amb Llorenç Esteve. Llore, bones. Com un cap de setmana breu i amb algunes notícies una miqueta agradolces, oi que sí?
Sí, bé, ens centrarem en el que va passar a Huelva, no?, en el míting iberoamericano. Bàsicament perquè tot va haver un seguit d'actuacions realment a destacar i, com bé comentes, i ens toca bastant a prop aquí a casa, ens emportem una notícia un tant agradolça que la comentarem al final i així almenys comencem amb la part positiva. Molt bé. Pel que fa a la categoria femenina, que bueno, crec que és de destacar el que van fer i així els donem més protagonisme, va haver un carrerón en el 800 femení on les noies espanyoles, on 7 noies espanyoles van millorar les seves marques personals. Crec que és molt difícil trobar una carrera on tothom estableixi la seva millor versió i realment les marques són per admirar. Dues noies baixant de 2 minuts i 7 segons, establint 2.06, una de les quals és atleta encara sub-18 i l'altra sub-23. Pel que fa en el 1500 femení, també podem estar molt contents, tot i que ens quedem una mica així amb un regús agradolç, també on Marta Pérez i Esther Guerrero, que són noms que ja ens ressonen pel cap.
Ja són atletes internacionals.
Exacte, són atletes que les hem vist aquest any també sent internacionals en el Campionat d'Europa a pista coberta i múltiples vegades amb la selecció espanyola en altres competicions, doncs es van quedar a ben poquet d'aquesta mínima mundialista que demanen i van establir temps de 4.07 i 4.08 en 1500, que significa també marques personals per elles, però que per estar al Mundial de Doha els hi falta un puntet que esperem que caigui aviat. En categoria femenina només volem destacar també la personatge Salma Celeste, que n'havíem parlat en pista coberta. És una atleta que no entra en els esports de fons, però és que està revolucionant el món de l'atletisme i en 400 metres tanques establia un registre que la col·loca en millor marca mundial de la seva categoria, de les millors marques espanyoles de tots els temps a nivell absolut i rècord d'Espanya de la seva categoria, amb 57 segons i 43 centèsimes.
Que crec que 400 amb tanques.
Amb tanques. Crec que aquí dificultats tindríem alguns.
Jo ja et dic que no.
Per fer-ho sense tanques, ja no amb tanques.
Jo, sense tanques... Un a prop de l'1, sí, però per damunt. Vull dir, 0-1 potser ho hauré fet alguna vegada
I amb baixada.
No, a les pistes, però crec que...
Pel món dels runners, perquè ens entenguem, seria anar a 2.22, 2.23 al quilòmetre, perquè així la gent potser pren més rellevància del que significa, però és anar molt, molt ràpid.
No, és anar molt ràpid. Sí, sí, 400 metres a l'esprint i que no et passi res abans d'arribar. Jo crec que això ja no puc fer-ho. Potser fa uns anys no havia fet 1.01 o alguna cosa així, però ara impossible.
Jo crec que em tanques tampoc, no.
Escolta'm, i en apartat masculí,
tenim molta activitat. En el 800 metres masculins, amb victòria d'Álvaro de Riba, l'incombustible atleta de Salamanca no deixa de guanyar i de sorprendre'ns, però sembla que li falta un puntet d'entrenament encara i haurà d'esperar en el segon cicle de competició per establir aquesta mínima mundial. Semblava que venia molt motivat amb idea de fer la mínima, però es
va quedar... I que es muntava una miqueta també perquè ell pogués fer la mínima.
Exacte. Però va decidir córrer més tapadet una altra vegada, col·locant-se al darrere, i de fet no va passar fins a falta de 150-200 metres, i això realment, els temps no eren els que es demanaven. Es va quedar amb 3 minuts i 38 segons, lluny d'aquesta mínima de 3.36, amb la qual cosa haurà d'esperar també en una futura competició. Ens anem a proves ja de més fons, amb el 5.000 masculí, on havíem d'esperar una gran actuació d'Antonio Badia, o així ho pronosticava ell. Vam veure com es retirava a falta de res, un parell de voltetes. No s'ha explicat massa el motiu, amb la qual cosa esperarem uns dies a veure si fa alguna declaració al respecte.
Sí, això.
Però bueno, volem destacar l'actuació del jove reusenc Abdesamad Dukelfen, que n'havíem parlat anteriorment perquè no tenia la nacionalitat espanyola encara i tenia mínimes. Doncs amb 13 minuts i 39 segons era el primer espanyol en creuar la línia meta, rebaixant la seva marca en més de 10 segons i establint, bueno, un dels registres més bons a nivell espanyol de tots els temps, amb la qual cosa crec que el jove que ve en progressió pot estar més que satisfet. I ens anem a la prova que ens deixa una mica el regús agradolça, els 3.000 obstacles en categoria masculina. Primer comencem per la part positiva, on Daniel Arce gairebé s'endú la victòria del míting, arribant a un sprint d'infart a 5 centèsimes del guanyador, tancant amb 8 minuts 23 segons i 11 centèsimes, i la resta d'espanyols una mica més distrets, amb 8.35 per Sebas Martos o 36 per Jorge Blanco. I llavors aquí la notícia del dia, jo crec, el català Alexis Rodríguez, afincat actualment a Madrid, a la residència de Blume, patia una ruptura total del tendó d'Aquiles a falta de 800 metres, amb la qual cosa venia de 2 anys molt complicats de petites lesions.
Una lesió delicada.
Molt delicada, de la qual ja ha estat operat. Sabem que és d'aquí a Sabadell i vindrà cap a... Bueno, això ja veurem si ho podem dir, no? Però, sabem que ja està operat i que vindrà a passar uns dies amb la família cap a casa. Necessita, jo crec, l'apoi, el recolzament del seu entorn més familiar, perquè té ben clar que un any sencer se'l passarà un altre cop cap al vestidor.
Doncs esperem que es recuperi, que sobretot pugui ser feliç amb el com evolucioni aquesta cura d'aquesta lesió i que pugui trobar el camí cap allà on li dugui, perquè realment és una lesió delicada que a vegades es cura bé, de vegades no tan bé, i sempre hi ha aquesta incògnita que segur que tot el que estem pensant ell li està ara bullint el cap.
Jo crec que ell
per tant,
està
ara
molt
el més important és deixar-se en bones mans i que la cosa
que els metges facin la seva,
que faci la seva feina, i que confiï en ells, que n'hi ha de molts bons professionals. Molta sort, Alexis Rodríguez.
Li desitgem.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons.
Ciclisme amb Xavi Palaí.
Aquesta setmana comencem fent ressò de la marxa cicloturista que ha reunit a més de 9.000 ciclistes. Es tracta ni més ni menys de la Quebrantahuesos, un nom que per si sol ja espanta. És una cursa de 200 km que recorre els ports de muntanya més mítics del Pirineu aragonès i francès. Aquest any el primer home en creuar la línia de meta ha estat Ivan Santurde, amb un temps de 5 hores i 43 minuts. En categoria femenina, Clàudia Galícia, a qui acostumem a veure més damunt la bicicleta de muntanya, s'ha fet també amb la primera posició en una jornada amb unes condicions climatològiques immillorables. Alejandro Valverde, actual campió del món de ruta, torna de ple a la competició amb la victòria per segon any consecutiu de la ruta d'Occitània després de patir una caiguda a Bèlgica fa 2 mesos. La victòria ha arribat després de saber defensar en la quarta i última etapa els 8 segons d'avantatge que mantenia amb el colombià Ivan Ramiro. Valverde, per culpa de la lesió de fa 2 mesos, no havia pogut acudir al Giro d'Itàlia, però amb aquesta victòria demostra haver tornat en plena forma. I el colombià Egan Hartley s'ha adjudicat la 83a edició del Tour de Suïssa després de mantenir el lideratge a la 9a i última etapa, una jornada amb perfil muntanyós i amb 101 km de distància. Hartley, de només 22 anys d'edat, en va tenir prou en la 6a etapa per ja situar-se en la primera posició de la classificació general. I atenció, perquè a poc més d'una setmana de l'inici del Tour de França, aquesta victòria el situa com un dels clars favorits per a l'edició 2019 del Tour. Amb les baixes de Froome i Dumoulin, veurem si el relleu generacional té prou força per combatre la falta d'experiència. En tot cas, les possibilitats d'aquest any estan més obertes que mai.
Esports de fons. Trail running a Maniol Riba.
Aniol, bones. Primer de tot, ja sé que tenim molta actualitat del món del trail running, que vindran també moltes curses d'aquí poquet, i primer veig que ens parlaràs d'una cursa que t'he de dir que m'ha fet molta gràcia quan seguint les xarxes socials d'un dels protagonistes, perquè veia les fotos, excepte la seva, i veia nens petits, veia avis amb barba blanca ben llarga i tot.
Va ser una publicació curiosa, sí.
Sí, oi que sí, és tot curiós. Sí. Nois i noies, el que estem parlant no és ni menys que el senyor
Kilian Jornet, el gran, no podríem dir, perquè és ara el magnànim. O sigui, és una passada aquest paio. I és que avui parlarem de l'última cursa que ha fet, una cursa molt curteta, i és que el Kilian Jornet s'ha imposat a la Mefjellet Hop, una cursa del campionat de Noruega de 7 km i 1.100 metres de desnivell positiu, o sigui, una cursa molt 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 curta, i on va batre el rècord de la prova. Per això, sobretot, és notícia, perquè tot el que fa ell és notícia, però quan bat rècords, doncs encara ho és més. El va batre amb un temps de 40 minuts 51 segons, a més d'un minut en una prova tan curta del segon, que és molt, és una barbaritat. Realment, és anar a 5,50 al quilòmetre, aproximadament.
Ascendint, que és una animalada.
Sí, 1.100 metres de desnivell, que estem parlant d'un temps brutal. En la categoria femenina, aquesta cursa, que estem parlant que era el campionat de Noruega, també es va batre el rècord vigent, amb un temps de 50 minuts 49 segons per part de l'atleta sueca Johanna Astrom, un registre també brutal. I ara que parlem del Kilian, doncs està bé que comentem una altra notícia, perquè Kilian, comentem que és el gran, el magnànim, sembla el déu del trail running, i probablement ho sigui, però de tant en tant hi ha personatges que qüestionen...
Hi ha altres divinitats.
Exacte.
Del món del trail running. Correcte. Dels popus i déus del trail running.
Exacte, i avui parlarem d'un d'ells, que és el Karl Egloff, un corredor equatoriano-suís, o sigui, una barreja aquí curiosa, que va batre el rècord d'ascens i descens del Denali, el sostre d'Amèrica del Nord, una muntanya situada a Alaska de 6.190 metres, i que qui tenia l'actual rècord d'ascens i descens del Denali? Doncs ni més ni menys que el Kilian Jornet.
Però el Kilian Jornet aquí, si no... Ara corregeix-me si erro. El Kilian havia baixat amb esquís, pot ser?
Exacte.
I aquest senyor...
No, és que és espectacular. El Kilian Jornet va fer un temps total, descens i descens, de 11 hores 48 minuts. Karl Egloff ha retallat 4 minuts, fent servir 7 hores 40. Però és que aquí hi ha la gràcia, que és que per l'ascens, que són 26 km i mig amb 4.000 metres de desnivell, va tardar 2 hores menys que el Kilian. O sigui, només per l'ascens, 2 hores menys que el Kilian. Que és que després, és veritat que el Kilian va baixar amb esquís, i ja sabem que el paio no esquia malament tampoc.
Però clar, per molt, ni que hagués baixat fent cunya per una pista vermella, evidentment vas més ràpid esquiant que corrent.
Exacte. Doncs el resultat total és això, 4 minuts menys que el Kilian Jornet. I el que és curiós és que no és el primer rècord que li pren, no és el primer rècord, ja que en el seu projecte Seven Summits, que no ho confonguem, el Summits of My Life, que és el projecte en el qual el Kilian Jornet va batre tots aquests rècords de pujada al Mont Blanc, a l'Everest, etc, etc, en un d'ells era el Denali, doncs el Karl Egloff ja ha batut alguns rècords, com per exemple el del Kilimanjaro, el de la Aconcagua i el del Monte Elbrus. I com a anècdota, per veure que aquest senyor, aquest atleta...
Belluga les cames ràpid,
però... casualitats aquestes de la vida, fa unes setmanes estàvem parlant de que el Kilian Jornet havia guanyat a Cegama, primera posició del Kilian Jornet, ha batut tots aquests rècords, no parlarem ara de l'historial del Kilian, doncs Karl Egloff, fa unes setmanes, quan Kilian Jornet va quedar primer a Cegama, ell va quedar ni més ni menys que 51è. Com us quedeu? Són coses d'aquestes que dius, ostres, com pot ser, pot ser que siguin dies, el que sigui.
Els espaguetis d'espelta,
o vés a saber el què.
Però... aquests llocs que anem a dinar, que llavors dieu, no, que aquestes coses així, que no us agraden, potser és que, clar...
curiositats d'aquestes de l'esport. I bueno, parlant de rècords, avui sembla que vinguem a parlar només de rècords, després ja veureu que no. Avui parlem també d'un rècord molt curiós, que és de Paul Tierney, que ha batut el rècord absolut de l'Strava, de quilòmetres corrent en un sol dia, completant un recorregut de 525 quilòmetres 27.336 metres de desnivell en 150 hores, 3 minuts i 47 segons.
Atenció, si us plau, aquest missatge va per al Pep Taché. Pep Taché, tens un rival molt fort a l'Estrava que escolta el que ha fet. Et demanem, si us plau, tu que ets un indígena del nostre país, que prenguis nota i que sabem que pots pulveritzar-ho.
Volem un com.
Volem un com aquí, Pep Taché.
525 quilòmetres, 27.336 metres de desnivell, 150 hores.
I això no va fer en bici.
No, no, això corrent. Bueno, corrent. El ritme total que li ha sortit al final no era d'estar corrent, però és igual, és que havia, vull dir, mi...
No, és d'estar corrent, però amb aquest desnivell...
És que, correcte.
27.000 metres de desnivell.
No. Així que jo, si us plau, demanaria aquí a l'estudi de 13 que li fem un fort aplaudiment per aquest autèntic...
No li aplaudeixo.
Matat, digueu-li com vulgueu. I bueno, per acabar, viatgem ara sí cap a casa nostra, viatgem cap a Camprodon, on amb el trail Ull de Ter s'ha tancat la sèrie de les Buff Mission per 3, un circuit format per al trail Cap de Creus, que ja el vam comentar, el trail Callarasca també, i el trail Ull de Ter. Tres curses espectaculars, amb molta participació i molt nivell, disputades a l'abril, maig i juny d'aquest any. I amb les victòries de Samuel Dávila i Tina Bés en la distància marató del trail Ull de Ter.
Ostres, la Tina Bés encara hi va tirant, incombustible, eh? Una veterana amb una força brutal.
I en la categoria trail, el Jordi Vallès s'ha emportat la victòria i la Núria Gil, com comentaven, en la distància de 23 quilòmetres, la classificació final del circuit ha acabat d'aquesta manera. En la distància marató, Albert Expósito i Ion Associats s'han endut la victòria d'aquest circuit que, com comentaven, va estar format per tres curses. I en la distància trail, el Jordi Vallès, el qual ara podrem escoltar, i la Raquel Bosch es van emportar també la victòria. Escoltem doncs el Jordi Vallès, un atleta amb el qual vaig tenir el gust de
contemporani, sota del mateix
any. Correcte. I de córrer una cursa al trail Vall de l'Hort, i el qual podem escoltar que ens expliqui com li ha anat aquesta cursa i el circuit.
Molt content del resultat d'aquest diumenge a Ull de Ter. Un circuit increïble, ambient brutal, 1.200 persones corrent per als boscos i muntanyes de Camprodon, i en la línia del que ha anat passant amb totes les Mission X3 de Buff organitzades per Clasmark, que és un ambient brutal, uns racons espectaculars i un ambient de muntanya que en poques curses es viu a tant nivell. I parlant de nivell, doncs el mateix, el fet de que vingui tanta gent sempre fa que tant els corredors que estan per allà al davant doncs s'hi fixin i vulguin anar, i que doncs estar al davant costi, no sigui ni molt menys gratuït. Així que molt satisfet amb el que ha estat aquesta temporada respecte a aquest circuit, i veure que el mundillo està en auge, que la gent en té moltes ganes d'anar-hi, des dels corredors que potser s'hi dediquen més, així a nivell més, entre moltes cometes, semiprofessional, el corredor més popular que té ganes de gaudir d'un bon ambient tant de muntanya, competitiu, com d'un bon cap de setmana per fer una cosa una mica diferent. I en tal sentit, doncs, no només ha passat aquí a Ull de Ter, sinó que també ha passat a Catllaràs i també ha passat a Cap de Creus, que la gent flipa amb els recorreguts que organitzen aquesta gent, els tinglados que munten i les sensacions i bon regust de boca que et quedes, que sembla de vegades de llocs que puguin ser una mica sucillos, com podria ser Cap de Creus, però hosti, després de fer el circuit dius, collons, que ben aprofitat que està. I res, doncs això és tot. Qualsevol dubte, pregunta, suggerència, encantat de respondre-vos. Una abraçada i merci per tot.
Doncs com deia el Jordi, tres curses espectaculars, segur que en sentirem a parlar l'any vinent, perquè cada vegada es munten coses més ben muntades, la gent s'anima més, els atletes cada vegada tenen més nivell i els atletes professionals volen estar a tot arreu, perquè ja no val anar a les quatre curses importants, sinó que s'ha d'anar...
Més curses, correcte. Més atletes, més nivell. Per tant, el que fa és créixer l'esport des de tots els vessants.
El nivell mig, també, cada vegada és més alt. Ja no són debutants tot, sinó que el nivell mig de la prova ja és un alt nivell, també.
Exacte.
Doncs fins aquí l'actualitat del trail running, i fins la propera setmana, que seguim amb l'olla bullint a tope.
Ens veurem.
Trail running, ciclisme de muntanya, triatló, ciclisme en ruta, running, esquí de muntanya. Els esports de fons a 13. Esports de fons.
Triatló, amb Robert Mayoral. Robert, bones, com ho tenim això?
Bones, doncs bé, tenim un altre cap de setmana carregat d'activitat. Activitat local i activitat també arreu d'Europa. I una de les notícies del cap de setmana ha estat, sens dubte, el debut d'Alistair Bromley, que generava molta expectació i no ha defraudat. L'Ironman va debutar a l'Ironman de Cork, a Irlanda, i les condicions van ser totalment èpiques. De fet, a la sortida, 14 graus de temperatura ambient, amb pluja molt abundant, i l'aigua inclús una miqueta més freda, que de fet que va fer que suspenguessin el tram de natació. Sense natació van optar a fer una espècie de dual do, però obviant la part de córrer inicial, que substituiria la natació. Els atletes pro van sortir en format contrarrellotge individual amb un marge de 30 segons un darrere l'altre, i els grups d'edats ho van fer amb marges de 5 segons i de 2 en 2. Una mica complicat amb la situació que hi havia, però bueno, era el que es podia ajustar. Alistair va fer un carreron, potser va decebre una miqueta el seu parcial de bicicleta, però bueno, suposo que estaria esperant les seves opcions a la marató, tenint en compte les experiències dels debuts d'altres companys de les World Series i tal. I bueno, tot i fer uns grans parcials, a la bicicleta va cedir el lideratge a un triatleta local, Brian McChrystal, que va ser guanyador a Kona en grups d'edat, i que aquí va fer el millor parcial ciclista. Recordem, tot sobre pluja i amb rampes del 21%, rampes que el mateix McChrystal, d'arribada a meta, va pujar caminant perquè no podia pujar damunt de la bicicleta. Tot i això, es va marcar un parcial de 4 hores 37 50 segons amb el parcial de bici, arribant al primer a la T1. A 11 minuts arribava Marcus Tomche i a 16:56 Alistair Bromley.
També va haver-hi un bon ball de bastons amb un dels triatletes també supercomplets de prop de casa nostra, bueno, de Galícia, en tot el que seria ja mitja distància, el 70.3 de la franquícia Ironman.
Efectivament. A Dinamarca es disputava també el Campionat d'Europa 70.3 de la franquícia Ironman, vale? A la ciutat d'Einshorn. I bueno, sota les distàncies de 1,9 km nadant i 90 km de bicicleta, més 21 de carrera a peu, teníem la participació de Javi Gómez Noia, de Pablo de Pena, Eneco Llanos i Vicenç Castellà. En categoria femenina també teníem Anna Noguera disputant la prova. I bueno, la prova doncs va ser una prova molt disputada, on en Javi Gómez va demostrar la seva superioritat nadant, la seva explosió en distància sprint olímpica, fent el millor parcial de natació, sortint a molt poqueta distància de la resta, però recordem que eren només 1,9 km de natació, amb la qual els temps de
sí, en distància de olímpica, segons, et suposo que de fora, però sí, amb mitja distància, un minut, dos minuts, quatre minuts,
6-7 segons respecte al segon, tercer sortia en Pablo de Pena, van ser 6-7 segons, però bueno, es va marcar el luxe de sortir primer de l'aigua. A la bici va destacar el triatleta Bomberg, que va fer el millor parcial de bicicleta de tots, i de fet va poder marxar i arribar al final dels 90 km amb molta diferència respecte als altres triatletes, arribant per exemple Gómez Noia a 3:34, 3:37 de Pena o 6 minuts en Eco Llanos, vale?
De fet, és molt curiós perquè si mires el parcial del Gómez Noia i del Pablo de Pena, tenen el mateix parcial de bici.
Sí, van anar molt a la part, tot molt semblant com a Pontevedra, vull dir, van fer un...
Que hem de recordar que ve campió del món i subcampió del món.
Efectivament. I bueno, aquí van fer una prova, demostra que estan els dos a un altíssim nivell, molt similar, també de fet entrenen junts moltes vegades, amb la qual només la carrera a peu va ser la diferència. Vull dir, nedant està molt similar, en bicicleta doncs saben mantenir-se en el grup, i bueno, només Eneco Llanos, que va fer un gran parcial de bicicleta, però ja va sortir a una distància més llunyana del grup principal a bici de la natació, i li va tocar fer la bici remant tot sol. A la cursa a peu, Bomberg va fer una mitja marató molt sòlida i es va mantenir líder en tot moment, i al quilòmetre 6 aproximadament Gómez Noya ja havia remuntat fins al tercer lloc. Recordem que havia baixat a la transició en setè lloc i es col·locava ja a tercer lloc. De pena feia el mateix i anava remuntant, i al quilòmetre 18 es col·locava també tercer. I Javi, al mateix quilòmetre 18, ja estava només 22 segons de Van Borg, guanyador de la prova, però que ja podria mantenir aquests 22 segons, de fet acabaria amb 11 segons fins al final de cursa, fent un parcial de 3 hores 39 minuts i 31 segons. Javi segon, a 11 segons, i Pablo, a poc menys d'un minut i mig, feia tercer.
Inclús el que també hem pogut llegir a les xarxes socials del Javi tot és que la cursa a peu va passar algun moment de crisi i tot, que va haver de parar inclús en un entrenament a caminar i tot, i que s'hi va sobreposar amb un superclasse mundial, com bé tu deies també a l'Ister Brownlee, que són superclasses i que es trobin amb la distància que trobin, són ben bé, si podríem dir que el triatleta és l'esportista més complet, o en atletisme seria el decatleta, en aquest cas són triatletes que dominen totes les distàncies, que són competitius en totes les distàncies i que es sobreposen sobre qualsevol tipus de
sí, contrarietat. Sí, de fet ell parlava de passar una crisi important, però tot i això se va marcar el millor parcial a peu, amb hora 7. Hora 7 després de...
Una mitja marató passar en crisi, sí. És a dir que...
Amb una bicicleta, crec recordar que la mitjana era de 46-47 km hora, amb la qual...
Feu números perquè... És
bueno, de fet, 3 hores 39 minuts per cobrir-ho tot. Val a dir que en categoria femenina Ana Noguera no va poder acabar la prova i Eneko Llanos va ser 11è.
I llavors ja més a tall ja més local, a tall més nacional, vam tenir també campionats força distrets i divertits, que van ser com els Rayos Mixtes, oi que sí?
Sí, doncs de fet aquest cap de setmana a la localitat Pontevedresa de Boiro es van reunir prop de 1.500 triatletes, on van disputar dissabte el campionat d'Espanya per clubs i el diumenge el campionat d'Espanya de relleus mixtes. Va haver un club que va destacar per damunt de tots, que aquest va ser el Diablillos de Ribes, que van guanyar el dissabte la primera divisió masculina en categoria de clubs, segon va ser l'Arcade Inforhaus de Santiago i tercer el club català del Fast Triathlon. En categoria femenina, Ciudad de Lugo Fluvial va dominar la categoria, segon el club navarrès Saltoki i el tercer el club esportiu Betera. I en relleus mixtes, a Diablillos de Ribes, el diumenge doncs tornava a pujar al més alt del podi, seguit del Ciudad de Lugo Fluvial i el Fast Triathlon, que ocupava el tercer lloc.
No, bueno, l'equip català, doncs aquí el FAS, que sempre es va reinventant, va ficant gent i que va llogar molta gent, i sí que és veritat que els Diablillos de Ribes tenen una escola i tenen un moviment que mouen molta gent del sector de centre, de la zona de Madrid, però també de gent de tot arreu també que s'adreixen a aquest
grup. Bueno, de fet, el FAS Triathlon sempre està en llocs capdavanters en aquest tipus de proves, Copes del Rei, clubs, sempre donant la cara i molts cops doncs pujant al podi o estan a punt de pujar.
Molt bé, aviam què és el que passa. Vinga, gràcies, Robert.
De res.
13. Esports de fons.
I fins aquí el 13 d'avui. Podeu mantenir-vos al dia de l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials, @13esportsdefons. Podreu escoltar-ne totes les temporades i podcasts dels programes a l'enllaç d'Instagram, @13esportsdefons. 13, el programa setmanal dels esports de fons. 13, el programa que repassa l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'atletisme i el trail running, on parlem de nutrició, material, psicologia, entrenament, recuperació i prevenció. Una producció de Ràdio Sabadell per a tota la xarxa de ràdios locals de Catalunya. Gràcies per formar part de 13. Soc Les Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons des dels micròfons de 13. Recordeu, hidratar-vos i posar-vos a crameta pel sol.